dit el diputat Ernest Maragall en aquest estudi, que va ser conseller d'Ensenyament de la Generalitat. Ara estàvem parlant sobre el Parlament.
No.
D'educació, perdó, d'educació. Encara em miré, la primera pregunta la té aquí. Senyor Maragall, bon dia, moltes gràcies. Bon dia. Educació i no ensenyament, i ara és ensenyament i no educació. Què li sembla el canvi, si em comença per aquí?
No, però a veure, amb tots els respectes, ja vaig dir que no exerciria d'exconseller pendent i obsessionat per cada notícia, grossa o petita, i per cada iniciativa i cada decisió que es prengués en aquest àmbit.
Però és vostè qui m'ha fet ara de llançador del penal, eh? Jo de porter, llavors el paper s'ha canviat, per això li preguntava.
He fet una correcció terminològica per respecte.
És igual o no?
No, a mi em sembla millor l'educació, sí, sincerament. Però vaja, això ahir mateix ho va explicar el portaveu parlamentari del meu grup, de manera que està explicat i crec que ben explicat.
He de dir que quan ha arribat en aquest estudi, el primer que li he dit, escolta'm, fa temps que no piula, que no utilitza el Twitter. Que ha passat alguna cosa, perquè l'última piulada que va fer Ernest Maragall és aquella que deia: no m'identifico ni em representen en absolut les opinions de l'autoritat competente que parla en nom del PSC.
Bé, jo crec que amb això de les piulades i del Twitter s'ha de ser, almenys és el meu criteri, no? Jo en entenc molt bé i està molt bé que altres, diguéssim, practiquin la piulada sistemàtica, diària o multiplicada, molts cops al dia. Jo més ja prefereixo dir alguna cosa quan em sembla que tinc alguna cosa que dir, no?
Aquella piulada era d'una persona emprenyada.
No us penseu, no. Era més aviat... Mira, és obvi que tenia que veure amb una situació del moment, amb una conjuntura, però també perquè pretenia il·lustrar... És a dir, pretenia que aquella anècdota del dia, unes determinades declaracions, podien il·lustrar una categoria, és a dir, una manera d'entendre el partit, el que vol dir la funció política, la relació amb els ciutadans, la vida interna de les organitzacions, etc. I em semblava que tenia, des d'una reflexió, en fi, conscient i tranquil·la i serena, doncs, que tenia un sentit de fer aquella reflexió.
Però ja parlava amb un membre destacat, i crec que una persona amiga seva, o coneguda seva, perquè els amics ja saps que la vida n'hem de tenir pocs, jo crec que és bo tenir-ne pocs i bons, però una persona que el coneix molt bé...
En tenim molts a Facebook, no?
Sí, exacte, però aquests no... Però amb molt bona relació, que em deia... Ernest Maragall és un filòsof. És un filòsof de les sobre les idees, per exemple, del que ha de ser el PSC. Deixi'm que faci...
No sé si és positiu o pejoratiu.
Crec que la filosofia sempre és bona. Però
és un senyor que no hi toca massa de peus a terra, que està lluny, que es permet el luxe de...
No, però, per exemple, ara que estan sortint des de plataformes com la que ahir ens explicava la Cristina Sen a la Vanguardia amb l'alcalde de Vilanova... La de la Joan Ignasi Helena, un nou violista, per entendre'ns... Des de la que voldria que, en fi, no fer-los fora, però que els òrgans més importants, els personatges més importants dels últims anys, com han estat en Zaragoza, en Montilla i Ariceta, doncs passessin en un segon pla. Sí, la filosofia del PSC, del que ha de ser el PSC en el futur, com la veu, senyor Maragall?
Jo crec que tot el que vostè em diu ara, més aviat el que ens diu és que és que hem obert un procés, no? I que el procés de reflexió interna i forçosament externa, si es vol que sigui en fi útil, rica i creadora de futur, doncs ja ha començat, i que aquí afortunadament tothom hi està començant a dir la seva. Jo crec molt sincerament que hem de parlar no és, en fi, de les persones ja n'acabarem parlant en el seu moment, en el moment en què això s'hagi de formalitzar orgànicament en càrrec, responsabilitat, etc. Però en aquests moments del que hem de parlar tampoc és del partit i de les sigles i dels valors. Hem de parlar de política en el millor sentit, en majúscules. Hem de parlar de quina posició, de quin projecte, de com construïm el gran partit de l'esquerra catalana, com presentem als ciutadans d'aquest país una projecció, una determinada manera d'entendre la vida, la nostra societat, els canvis que hi ha hagut. Avui, per exemple, és un dia particularment il·lustratiu en aquest sentit, no? Què diu el PSC? No dic el socialisme espanyol o europeu o mundial, el PSC de la qüestió de les caixes, de la qüestió de les pensions, de la construcció del nou model econòmic, de les polítiques del nou govern en relació a cada un dels àmbits socials. És aquí on hem de trobar
la veu pròpia. Allò que hem parlat sempre, la veu pròpia.
La veu pròpia, sí, però sí, la veu pròpia com que ja s'associa només a una única qüestió.
No parlo del tema de
veu pròpia, precisament, veu pròpia en tots els sentits, en tots els àmbits, sí. I en aquelles qüestions que avui estan molt especialment sobre la taula, que són, evidentment, les de l'autogovern també, perquè aquestes, en fi, encara no hem ni de lluny aconseguit estabilitzar-les. Però és obvi que avui hem de parlar molt sincerament i molt a fons i amb molta profunditat, no només en el terreny filosòfic, de crisi econòmica, de polítiques socials, d'estat del benestar, etcètera, etcètera. El que passa amb la Caixa enforteix Catalunya?
Què pensa vostè?
Bé, jo crec que en tot cas Catalunya ha de ser conscient i ha de interioritzar aquesta reflexió i ha de veure si això forma part de la construcció d'una nova manera de ser, ja que sembla que un dels aspectes que ens definien, aquest sistema de caixes que tenia aquest paper econòmic, financer, social tan important, sembla que està caducant o en tot cas subjecte a una modificació estructural profunda. I això com serà la nova Catalunya des d'aquest punt de vista? Però més important que això, aquest sistema financer, quin sistema productiu alimentarà? Com crearem llocs de treball?
Bueno, l'idea, senyor Maragall, l'idea del país. És a dir, com és, per exemple, fixi's que hi havia una paraula que... Una
persona que estem canviant o ens l'estan canviant?
Clar, quan ara, per exemple, parlàvem del país, no? És a dir, i que s'hi ha de tenir veu sobre els temes que passen a l'actualitat, el PSC, més enllà del que pugui passar al Congrés, més enllà del que pugui passar al Congrés, sí. La veu pròpia a Catalunya. Li dic això i li pregunto això perquè, per exemple, el president de la Generalitat durant 23 anys, que és el Jordi Pujol, per primer cop parlava l'altre dia d'independència. És a dir, és cert que aquest país està avançant. Jo ja no li preguntaré si cap a la independència, però és cert que aquest país està avançant cap a un sentiment de... alguna cosa està passant i s'està trencant amb Espanya, que això no pot seguir d'aquesta manera. Considera que és molt important que el PSC sobre això tingui... És a dir, pugui reflexionar, no només aquí, i parlar-ne avui amb un micròfon aquí, sinó també amb un congrés, i dir, escolti'm una cosa.
Sí, evidentment. Això, és a dir, qualsevol partit que pretengui presentar-se davant de la societat catalana amb esperances de tenir un recolzament majoritari, i el PSC ho és, doncs ha de tenir, òbviament, posició explícita sobre això i posició que sigui capaç d'explicar, de defensar, d'aplicar, d'executar arreu on estigui present, a Barcelona, a Olot, a Tortosa, a Madrid i a Brussel·les.
Per entendre'ns, el PSC ha d'estar més a prop de...
Ha de ser el partit català dels progressistes d'aquest país, ha de ser el gran partit de l'esquerra catalana.
Però ideològicament ha d'estar més a prop d'Artur Mas o de José Bono?
No és aquesta... No crec que s'hagi de plantejar en aquests termes. Ha de ser inequívocament català. I això, diguéssim, és un punt de partida en aquest sentit comú amb les posicions d'Artur Mas. Però és només el mateix punt de partida. Precisament el que hem de buscar és en quina mesura estan en condicions de fer alguna cosa que contrasti, que sigui efectivament alternativa visible, comparable a la d'Artur Mas, que és la que representa el nou govern. I la nostra obligació és construir l'alternativa en aquest projecte, l'alternativa catalana, des de l'esquerra. I en aquest sentit, doncs, tenim molta proximitat i en alguns temes hem de tenir unitat, en algunes qüestions, per exemple, amb els temes d'autogovern, en algun aspecte faríem bé de conreuar i de buscar i de practicar aquesta unitat catalana, i en canvi, amb tots aquests altres temes que li deia abans, amb el model econòmic, amb les polítiques socials, etc., aquí probablement trobarem bastants motius i bastantes concrecions de diferència enriquidora, de diferència democràtica, que és la que el país necessita. Un país democràtic normal necessita tenir una capacitat d'alternança expressada clarament en projectes diferenciats. Aquesta és la nostra obligació.
Parlava Ernest Maragall ara del debat, no? El debat que ha d'existir al PSC i que, de fet, ja s'ha obert. Aquest debat també implica, per exemple, el que passarà a les primàries de l'Ajuntament de Barcelona. Era evitable? Està bé que passi?
Les primàries, en aquest sentit, són una eina possible més, que està sempre a l'abast d'una organització, no des de sempre, en el nostre cas. És obvi que aquest és un concepte i una pràctica importada d'altres models democràtics i, per cert, d'altres mecanismes electorals. això té, té més sentit en casos com els Estats Units, on la, on la, l'elecció no és pel sistema proporcional, sinó més aviat el majoritari i unipersonal, no? Com en el cas del president dels Estats Units. I aquí, per tant, hi ha una adaptació una mica forçada a les nostres regles del joc. Ara, fins i tot, jo crec que en alguna ocasió ha demostrat la seva utilitat, la seva vàlua, i el que hem de fer és saber fer, aplicar-lo sense que ens porti... És a dir, que aquí, en el cas de Barcelona actual, el que és important és que els candidats en presència a les primàries ens parlin de Barcelona, ens parlin de la seva idea i que siguin, que estiguin en condicions de, en fi, de, d'enfatitzar, d'accentuar el que ells entenen, el que ells ofereixen d'específic, de propi, en aquesta relació d'un gran partit dels progressistes catalans amb la ciutat, amb la capital de Catalunya. Aquí i és aquí on hem de trobar la, el sentit i, la, i l'interès d'unes primàries com aquestes.
A qui votarà?
Jo crec que votaré Montserrat Tura, però tinc ganes de seguir el debat, de disfrutar-lo, de valorar-lo en profunditat, i, i per tant també de donar oportunitat plena a Jordi Hereu, que em sembla que està intentant precisament aprofitar-la.
Li agradaria que passi el que passi en aquestes primàries i passi que passi a les eleccions a l'alcaldia de Barcelona, Montserrat Tura fos la primera secretària del PSC?
A veure, aquí estem, no anem tant de pressa ni fem tantes extrapolacions, perquè estem parlant d'una cosa molt important, que és la, el govern de la capital de Catalunya. El govern de Barcelona, que és una de les, probablement de les cinc ciutats europees amb més personalitat, amb més trajectòria i amb una funció econòmica, social i representativa més definida. I per tant, no, fi, això sol, jo crec que dona per colmar amb... més que suficient les aspiracions i les ambicions polítiques de qualsevol. L'altra qüestió, ja l'he dit abans, ja arribarà el moment de plantejar com es plasma orgànicament i amb noms i cognoms el resultat d'aquest debat que ara hem començat, que ara ha de ser un debat de posicions, de projecte, de manera d'entendre el paper dels progressistes aquí a Catalunya, etc. I amb això, naturalment, doncs, hi ha molts temes, que som, com són a fi, el govern de les ciutats, que és, una de les nostres, és un dels nostres actius més importants i patrimonis més consolidats, però també, doncs, òbviament, la manera d'entendre l'autogovern, la manera de proposar als catalans un nou model econòmic i social, etcètera, etcètera.
Deixa'm preguntar-li per un nom que no ha sortit. És cert que des del dia 22 de... des del dia de les... perdó, 28 de novembre ni l'hem vist ni l'hem escoltat, que és una persona que vostè coneix molt bé, com és el que era conseller d'Economia, Antoni Castells. Creu que s'està sent injust per part del partit que governa en aquests moments amb el que ha fet econòmicament Antoni Castells com a conseller d'Economia?
Si ho planteja en termes de justícia i injustícia, sí. Crec que hi ha una... crec que no... que hi ha d'haver-hi un reconeixement i una... i una acreditació, una posar en evidència la magnífica tasca que va fer Antoni Castells al davant d'aquest departament en moments molt, de molta complexitat i molta dificultat. I crec que el país que entrega en aquest sentit el govern sortint i el Departament d'Economia en particular és el que calia, és el que era possible, que no és el que potser tot...
malgrat aquesta sensació que es dona ara, que...
malgrat aquesta sensació, és a dir, el govern de Catalunya avui té en fi, una economia que no està en absolut pitjor que la majoria d'economies dels governs regionals o estatals de tota Europa. Qualsevol govern ara li tocaria fer el que aquest govern està començant a fer, que és aplicar doncs, mesures de retallada pressupostària, etc. Si haguessin governat nosaltres, estaríem fent en aquest sentit, en tant que concepte, probablement el mateix. I el propi, si avui el conseller Castells seguís sent conseller d'Economia, ens estaria presentant un pressupost en la mesura absoluta semblant. Però precisament lliga amb el que li deia abans. El que probablement seria diferent serien els accents, les prioritats, els llocs d'on retallem i on mantenim, quina despesa i quina inversió volem tirar endavant, per on reformem, per on contenim, per on... I aquí és on hi ha un autèntic debat polític i probablement la diferència de projectes que convé que tinguem.
Se'n penedeix d'aquell famós dia que vostè va entregar un article a La Vanguardia perquè sortís publicat?
No, em penedeix.
No se'n penedeix, eh?
No, en absolut.
Fins i tot encara que llegeixin el nou llibre del Joan Ferran, Home fort en la Federació de Barcelona del PSC, Home fort dins del PSC, que el que em va semblar malament d'Ernest Maragall és que en el moment en què els nostres adversaris deien que el tripartit era un desgavell, des de dins del govern li donéssim autenticitat?
A mi sembla que no val la pena entrar en aquest debat ara, que és un debat de passat i sense massa interès. Jo sempre he cregut i segueixo creient que si les qüestions existeixen no hem de ser tan atents al que diuen els resta d'actors del joc, encara que siguin l'oposició de nosaltres mateixos, si el que nosaltres mateixos veiem, el que nosaltres mateixos apreciem i el que nosaltres mateixos estem obligats a explicar i a corregir i a millorar, si és el cas. I aquell cas ho era, crec que evidentment. El fet de que en fi, no fossin capaços de reaccionar davant d'una determinada situació, que és la que era, en fi, no es poden conformar amb matar el missatger. No és que no tinguessin raó perquè ho deien els altres, que eren els adversaris. Hi havia una qüestió, hi havia una situació real que calia tractar. No vam ser capaços de tractar-la i el resultat és el que és. Però, en fi, matar el missatger sempre és molt senzill i corregir la realitat no ho és tant.
Carai, se li entén tot, eh? Se li entén tot. És amic seu, Ferran Mascarell?
Sí.
Va entendre la decisió que va prendre?
Em va saber greu. I dit això, Ferran Mascarell és un ciutadà lliure que actua en funció de la seva, del seu, naturalment, del seu, en tant que ciutadà lliure, el seu criteri, la seva responsabilitat. Jo el que crec és que Ferran Mascarell segueix sent un actiu important d'aquest espai progressista del que li parlava abans. I que ara està on està, i és la seva decisió, i repeteixo que em sap greu, però crec que la nostra obligació, precisament, la d'aquest espai progressista, la del PSC i tots els ciutadans del país que s'hi senten propers, és la de construir un projecte, una oferta, que sigui capaç d'incorporar Ferran Mascarell i a molts, 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 molts milers de ciutadans més que en aquests moments no s'hi senten identificats i que, per exemple, no ens van votar a les últimes eleccions. És pensant en aquests centenars de milers que hem de treballar.
Hi ha una cosa que em posa molt nerviós, senyor.
Si encertem pensant en aquests centenars de milers, el resultat de que Ferran Mascarell tornarà a ser amb nosaltres serà...
És pràcticament les 10, seguirem 5 minuts més, eh? Però, permeti'm, hi ha una qüestió que sempre els periodistes hem col·locat per davant i crec que és un error, que és això de les ànimes, que és el catalanista o l'espanyolista, o no sé...
Això són simplificacions.
D'acord. Però és que diu... És que va haver-hi milers de persones que ens van deixar de votar les últimes eleccions, i aquí s'hi pot ajuntar des de les detonacions del PSOE a Madrid i la seva manera de governar per part del president del govern espanyol, des d'una crisi econòmica que, evidentment, sempre castiga aquesta governant.
Res no es deixa mai explicar per una sola...
Sí, però també hi ha un tercer motiu, que és aquesta sensació moltes vegades de que el socialisme català està extraordinàriament lligat amb una mena de cordó umbilical de tamany gairebé elefantònic al socialisme espanyol i a la seva manera més que de pensar ideològicament de relació entre Catalunya i Espanya. Vostè creu que aquesta ha sigut més enllà de les ànimes catalanistes?
Vostè acaba de fer un discurs molt de fons que, si hem de fer les notícies, fem-la. Perquè val la pena comentar-ho amb calma, això. Sí, és obvi que aquest element també hi és. I que encara que té efectivament conceptes o aspectes molt instrumentals, com el tema del grup famós i tot això, és obvi que hi ha alguna cosa que va més enllà.
Seria filosòficament, vostè que com em deia, no és més important pel PSC tenir un primer secretari del partit que estigui més proper a les tesis, segons la seva idea, de la Montserrat Tura, que no, per exemple, de la Carme Chacón.
Sí, però jo repeteixo que això és la conseqüència, és el resultat final d'un procés que està tot just començant i que acabem de posar en marxa, en part forçats per unes circumstàncies que ens han avisat d'una manera molt dura, amb una concreció i amb una agudesa indiscutibles, que ens obliguen a reaccionar tots. Ara, les reaccions, com és obvi, són possibles en tots els sentits, i les interpretacions del que ha passat ja ho són, diferents. Mm. Però a mi em sembla que és més interessant i més important encertar amb la definició d'un projecte de futur que no pas la interpretació del passat, que inevitablement reuneix un mix, una barreja de totes aquestes qüestions que vostè mencionava abans.
Vostè que ha sigut històricament un federalista, quan... El president Pujol parla d'independentisme, què li sembla?
A veure, no és el primer cop que parla d'independentisme.
No, però ja diu que o una cosa o l'altra acabarà sent. Vostè també ho creu o no?
Lo nou d'aquesta situació d'ara, d'aquest país, és que l'independentisme ja no és només una rauxa minoritària, sinó que és una opció que va agafant en fi, aspectes de resposta racional, eh? Jo quan llegeixo o escolto, per exemple, Salvador Cardús, me'l prenc seriosament. Em sembla que és molt respectable. Em sembla que és el millor independentisme, per entendre'ns, i és el que em fa pensar. L'obligació dels que almenys fins ara no som independentistes és el de posar sobre la taula alguna cosa capaç de contrastar amb aquesta racionalitat i amb aquesta evidència de que la solució independentista també forma part de la vana de solucions que aquest país es pot plantejar. I per tant, el que tenim ara és una major exigència. El que tenim ara és el resultat, no perfecte ni molt menys, més aviat bastant imperfecte, d'una via federalista sincerament oferta des de Catalunya. Sí. Per la via del nou estatut del 2006, etc. Això ha trobat els seus límits, oh, d'una forma òbvia. Estem a condicions de renovar un pacte Catalunya-Espanya, un pacte constitucional i, doncs, per tant, un pacte de concreció d'autogovern en forma d'estatut capaç de respectar, de donar sentit en aquesta oferta federalista? Algú diu que ja no. Verifiquem-ho, però és obvi que aquí només des d'una posició d'unitat catalana explícita, que no vam ser capaços de mantenir en els moments crítics d'aquell procés i que explica en part els resultats discutibles, estarem en condicions de verificar-ho.
Permeti'm, perquè jo li explicaré una cosa que m'han dit fa uns moments i que el vull compartir amb vostè. José Luis Rodríguez Zapatero no es presentarà a les pròximes eleccions, això ja se sap, i en fi, tot i que encara falta escoltar-lo d'ell.
Es dona per fet, això?
Ja li dic jo el que passarà, o el que pot passar, i és que hi haurà primàries el mes d'octubre, al PSOE, que Zapatero vol continuar com a president i com a secretari general del partit, però que no serà el candidat. Però hi ha una segona opció, que vol una part del partit...
Trobo que sí que seu... Sabeu coses.
No? És que penses que ho fan de periodista. I després hi ha una segona via, que és la que...
Sí, però que no es passi, com els economistes que
sí, d'acord, espero que no. I després hi ha una segona part, que és que hi ha molta gent del partit que se li està dient que plegui ara, que deixi a Rubalcaba com a president en funcions i que votin aquesta presidència, que Convergència i Unió i el PNB podrien votar a favor perquè no hi hagués majoria absoluta i que manés Rubalcaba fins a les eleccions. Què li sembla a vostè tot plegat, encara que siguem economistes en aquests moments
Li asseguro que m'interessa bastant menys que totes aquestes qüestions.
Perfecte.
Que planteja...
Mutamia.
Que facin el que convingui.
Mutamia. Però jo li dic que passa això, eh?
No, és important el que vostè planteja, perdoni, tampoc no vull menys tenir-ho, ni molt menys. No. En la mesura que en la situació que està aquest país no ens podem permetre masses bromes, ni masses inestabilitats, ni masses provisionalitats. Que és obvi que cal un govern fort. És a dir, jo crec, li dic clarament també, que estem recolzant menys del que deuríem el govern Zapatero, des de Catalunya en aquests moments i des del PSC en particular. Sí. Crec que l'hauríem de recolzar més en aquest terreny de les reformes que està tractant de tirar endavant. Es diu, sí, són reformes imposades des de fora, des dels mercats, etc. Bueno, però són part d'una sortida positiva a la situació actual i, per tant, són també, comencen a ser part de construcció d'un nou model econòmic i social d'aquest país, doncs posem-nos-hi. També amb això el PSC ha d'anar al davant. Ha de dir quina és la seva posició, quines són les reformes que proposa i en quin sentit. Però em sembla que si alguna cosa toca ara és recolzar el president Zapatero, que ha tingut almenys la valentia d'admetre la situació, finalment, de donar-hi resposta i de concretar solucions. I em sembla que això és, mereix tot el respecte i tot el recolzament.
Aquí hi ha tres preguntes. La primera és sobre el que va dir Jordi Pujol respecte a l'immersió lingüística.
Podria passar que si només diuen la immersió lingüística s'ha acabat, doncs, home, això és un casus belli. És un casus belli, n'hi ha més d'un de casus belli, però aquest n'és més un, perquè sense immersió lingüística, amb la immersió
lingüística, casus belli.
Sí, però jo més que fer alarmisme en el sentit d'estar sempre preparat perquè passi el pitjor, el que hem de tenir molt clar és que la immersió lingüística és un dels trets que defineix la nostra societat, el nostre model educatiu i el nostre model lingüístic, i que més aviat és un cas d'èxit absolutament evidenciat, no? I per tant seria absurd ni tan sols pensar en la seva modificació conceptual essencial. Ara, això no vol dir que no haguem d'estar en condicions, com estem, de mantenir amb tota la intensitat, amb tota la clara d'aquest concepte i d'aquesta pràctica i d'aquesta definició del nostre model educatiu. Del nostre model educatiu, per cert, eh? No del nostre model d'ensenyament, del nostre model educatiu. I a partir d'aquí, malgrat tot, fer-lo viure, aquest model d'immersió. Fer-lo viure, adaptar-lo, fer-lo evolucionar, ser conscient de les diversitats, de les complexitats, afegir-hi molt explícitament i més clarament l'objectiu del trilingüisme i del plurilingüisme dels nostres nous ciutadans, etcètera, etcètera.
Sí. Escolti, me'n queden dues preguntes. La primera, em faria una valoració o no vol parlar del tema de l'ensenyament / educació del primer mes d'Irene Rigau com a consellera?
No, jo, en fi, em sembla que tot el respecte hem d'estar... Jo dono per suposat que aquí aquest país ha adoptat una estratègia de reforma i de transformació de la seva educació. Dono per suposat, vull donar per suposat que aquesta és una estratègia compartida, puig que la vam acordar, treballar fins a l'extenuació i plasmar amb una llei d'educació, per cert. I a partir d'aquí doncs estarem atents a veure com aquesta
eliminació de la Setmana Blanca, per exemple,
de compartir estratègies verifiquen la concreció i en la... Tot això són qüestions d'un altre ordre, no formen part de les... no són tan definidores d'una estratègia de reforma de l'educació, són més en fi, responen més a qüestions de criteri immediat, etc. Jo el que li demanaria al nou govern i a la consellera amb tot l'efecte és que, a més de voler legítimament, i faltaria més, afegir-hi el seu propi fer accent i d'incorporar-hi el seu patrimoni de sempre, que el té, perquè ve de lluny en l'educació, i per tant és natural que potser en algun aspecte vulgui reprendre coses i pràctiques i criteris dels anys 80 i 90, doncs que a més d'això sigui conscient que efectivament hi ha un procés de reforma en marxa. I que, sisplau, que no el torcin ni el capgiri, perquè seria un error històric.
Una última. Hem llegit a les notícies que la Sindicatura de Comptes ha acusat el seu departament de no haver comprovat l'ús dels diners públics en les escoles concertades al curs 2008-2009. És cert, això?
En fi, no conec la dada que vostè em diu, però de no haver comprovat, què vol dir? La Sindicatura de Comptes?
Sí.
Fé, jo crec que nosaltres tenim una tasca perfectament delimitada en aquest sentit i crec que l'exercíem amb el 2008 i el 2007 i el 2009 amb la màxima voluntat de complir amb els criteris de control dels recursos públics, també a l'escola concertada. Ara desconec si hi ha un cas concret que justifiqui aquesta percepció i amb quins termes i amb quin detall es planteja.
Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui aquí.
Jo us agraeixo que m'hagueu invitat
a parlar de filosofia, com comentava. Ara farem allò que a vostè...
L'interessant és parlar de política amb majúscules, com li dic.
Vol que li digui una cosa? Ara farem allò que no li agrada gens, que és extirpar una frase de la que ha dit vostè, de les moltes que ha dit, ara, allò que diu... Això no només ho fem nosaltres, això ho fa tothom, eh? Que era extirpar el titular. Són les 10:10.